La veu del campanar. Un programa que explica la història a través de les úniques veus que amb el temps no han emmudit, les campanes.
Bona nit, estimats amics, oients de Ràdio Estel. Benvinguts a aquesta nova edició de La veu del campanar. Aquesta nit des del campanar de la Catedral de Girona. El campanar de la Catedral de Girona, juntament amb l'acabat amb agulla de Sant Feliu, formen la silueta inconfusible de la immortal Girona. Aquests dos campanars són visibles des de ben lluny. El de la catedral es va iniciar l'any 1580 i es va acabar ben entrat al segle següent. Cal pujar 200 graons fins a arribar a la plataforma on trobem la campana major, la Beneta, coneguda popularment pel bombo. Aquesta campana pesa gairebé 5 tones i el seu martell pesa 80 quilos. Vàries generacions de gironins des de l'any 1574 han sentit com la Beneta ha anat marcant els esdeveniments dia a dia, hora a hora, de la ciutat. Ella és l'encarregada de tocar les hores. Hi ha 4 campanes més que són més petites. 3 foren col·locades l'any 1941 i la quarta el 1946. D'aquestes campanes més petites, l'una és la capitular, dedicada a Sant Narcís, d'una inscripció llatina que traduïda diu així:
l'ingrés i la mort dels capitulars anuncio. Per ell, oh Girona, sigui sempre protegida. Els sembrats engrosseixin, els camps s'enlairin, hi hagi pau a perpetuïtat.
Una altra campana és la quotidiana, dedicada als 4 màrtirs de Girona. En ella hi ha una inscripció que diu:
dedicada a la protecció dels 4 sants màrtirs, Germà, Paulí, Just i Sisi, i honorificada amb la benedicció ritual del bisbe el mes de maig del 1941. Imploro cada dia llur protecció en favor del clergat i del poble de Girona.
Més amunt del campanar de la catedral hi trobem una altra campana, que és de l'any 1717. És la que toca els quarts. L'escala del campanar és de cargol, amb graons de pedra nomolítica que es corresponen amb les fileres dels carreus de pedra que configuren el mur de la catedral. Per aquesta raó, la distància entre graons és força considerable. Corona el campanar un àngel metàl·lic giratori. Des d'aquesta considerable alçada, l'àngel té una privilegiada talaia des d'on domina la ciutat. Ell mira amb complaença els carrerons i els edificis, les velles pedres que li parlen d'una història tapeïda, les muralles, el carrer de la Força, el call jueu amb la casa d'Isaac, el cec, els banys àrabs, el palau del bisbe, que guarda un interessantíssim museu, la Fontana d'Or o la Pia Almoina als seus peus. Ben proper, el riu Galligans passa lliscant les pedres del monestir de Sant Pere. Més avall, una altra església romànica, la de Sant Nicolau, i després l'Onyà, on l'àngel s'hi veu reflectit. Més lluny, Sant Domènec, i encara un altre riu, el Güell. I no s'acaba pas aquí, perquè Girona té quatre rius. El darrer és el Ter, el que finalment, un cop ha recollit l'aigua dels seus germans, marxa cap a l'Empordà. La darrera mirada de l'àngel és per les campanes de Sant Feliu, les del temple on hi reposa el cos de Sant Narcís. Però el seu esperit, enlairat més enllà del campanar, vetlla per tots els gironins. I per parlar-nos del campanar de la Catedral de Girona es troba aquesta nit amb nosaltres la Maruja Arnau i Garola. Bona nit, Maruja.
Bona nit.
Maruja Arnau és una escriptora gironina, és assistenta social, professora d'educació física a diversos instituts i una gran publicista. Ella està enllestint el cinquè volum dels pobles gironins sobre les comarques de Girona. És el segon que correspon al gironès amb els pobles de Girona, de Salt i de Sarrià. Maruja Arnau és filla de Xàtiva, però des dels 7 anys que viu a Girona. Ella ha estat guardonada diverses vegades amb el Premi Ciutat d'Olot, també té el Premi Ciutat de Xàtiva, ha estat finalista a Madrid d'un reportatge històric, un concurs de reportatge històric, amb un treball sobre l'abat Oliva. Maruja, com definiria el so de la baneta, de la campana grossa de la catedral?
Bé, el so de la baneta és profund, greu, impactant. Com bé ha dit, és la campana major de la catedral i és situada al centre del campanar. I bé ha dit que, a més dels tocs que s'hi fan per l'ús litúrgic, també toca les hores del rellotge. Aquesta campana té uns antecedents entre històrics i llegendaris. Ja en temps antics es deia que després d'haver-la fos tres vegades, al caurer no li agradava el so. Tornar a fondre-la per quarta vegada, però el nerviosisme el va trair i en desfer el motlle donar un cop de mall tan fort que tocar una de les danses de la baneta i li semblà que produir un so estrany. Aquesta circumstància el va esverar i abandonar la feina fugint a més córrer sense que ningú sapigués res més d'ell. Quan la van treure totalment del motlle, resultà que tenia un so magnífic. És això veritat? És llegenda? Això és el que no sabem. Allò cert és que la baneta fa un pes de 4.800 quilos, un diàmetre d'un 90 metres i una alçària de 1,78 m. La grandària excepcional de la campana va obligar a col·locar-la en el punt on és situada abans de que fos acabada la construcció del cloquer, ja que els seus finestrals fan només 1,60 m d'ample.
Això permet, Maruja, no es deu poder veure des del carrer pràcticament la baneta.
Hauria d'agafar
un
llargavistes.
Exacte.
Sí, però, esclar, no, només batega de cop, però no pot...
pot brandar, diguéssim.
No pot brandar. Aquesta magnitud de la campana, com diguem, ja impedeix que es pugui bugar i només dona les batallades, com hem dit, però tan fortes, perquè el martell, com bé ha dit abans
a la introducció,
pesa 70 quilos, de 70 a 80 quilos, i antigament es deia que si hagués pogut bugar, el seu retruny hagués trencat els vidres de les cases del barri de la catedral.
Déu-n'hi-do.
O sigui que...
Déu-n'hi-do.
I ara que ja ens trobem a les darreries del segle XX, ve a la memòria la narració de Joaquim Ruïra, denominada La fi del món a Girona. L'eximi escriptor parla de les potents batallades de la campana grossa de la Seu en aquell final de segle, que la gent tenien... o temien el fatal esdeveniment de la fi del món. Diu que la Beneta, en aquella nit, expandia el seu toc poderós com si esclatés dintre del cel mateix, fent trontollar les vidrieres de balcons i finestres. Ara bé, passades les hores atziagues, que la gent estava tan atemorida, i en veure que res no havia succeït, doncs la calma tornà a tots els gironins.
Ara em fa pensar, Maruja, també en un text de Josep Pla, som Blanc sí, Pla, sí, que penso que és Girona, un llibre de records, que diu que quan ell s'anava a dormir, les primeres campanades que se sentien eren les de la catedral. I després començaven totes les campanes sí, de Girona i després les cornetes, que formaven un guirigall molt considerable, i després tornava la calma. Encara és el campanar de la catedral el primer que dona les hores a Girona?
Bé, ara hi ha, per exemple, les de l'Ajuntament, aquestes sempre les han donades. Però ara, des de fa poc, també tenim la que han tornat a col·locar les campanes al campanar del Mercadal, però, a l'igual que els veïns de Sant Salvador, molts es queixen, i ara no estan tan avesats al toc de campanes, i es queixen de que no els deixen dormir.
Contaminació acústica.
Sí, sí. Penso que això també ha passat en el barri de Vista Alegre. O sigui que, no sé, a mi m'agrada, per això el toc de les campanes és una cosa que, no sé, potser és que estem tan habituats, ja des de petits, a sentir-los, que és una cosa tan nostra que hasta, fins i tot sap greu que les gens es queixin d'aquesta circumstància.
Quins records li porta el so de la Beneta, Maruja? Quins records?
Bé, el so de la Beneta sobretot m'aboca uns records sentimentals de festa grossa, això sí. Sobretot en la meva adolescència, que residia a la Rambla, o sigui, era el rovell de l'ou. I aquell ambient de festa que es respirava es omplia de goig. Bueno, ja ve la festa de Corpus, ja ve la festa tal, la qual. Llavors ens disposàvem a mudar-nos tot de pressa per assistir a les celebracions religioses, que eren d'allò més solemnes aleshores. I el dringar de les campanes era la música de fons que ens embolcallava d'il·lusions.
Uh-huh. Ara que parlàvem del Corpus, crec que en una festa de Corpus, almenys això he llegit, una de les campanes sí, de la catedral va caure. Sí, es pot explicar exactament què va passar?
Sí. Oi. El 20 de juny de 1946, quan tot just acabava de sortir la professió de Corpus, que aleshores també tenia un caire molt solemne, la campana Assumpta es desseixí del seu jou i va caure estrepitosament al mig de la plaça dels Apòstols, davant de la façana oest del campanar. Ja es pot suposar l'esverament del públic, complir els voltants poc abans, i també hi havia la tropa que acompanyava el seguici. Però, com sigui, que, gràcies a Déu, no hi va haver cap desgràcia personal, aleshores el capítol catedralici acordà que es cantés un Te Deum en acció de gràcies i es va celebrar el diumenge següent. No cal dir que la campana aquella, l'Assumpta, quedà trossejada completament. I la nova campana fou consagrada pel bisbe Cartanyà el 28 d'octubre del mateix any, vigília de la festivitat de Sant Narcís, després dels oficis religiosos de la catedral, això sí, prèvies les diligències oportunes perquè no tornés a ocórrer un cas similar. O sigui, que la varen
assegurar bé. Sí. Bé, Mareu Jarnau, els campanars de la catedral i de Sant Feliu, de Sant Fèlix, són uns elements essencials, dèiem, a la silueta de Girona. De tota manera, el campanar de la catedral és poc esbel, diguéssim. Josep Pla el considerava un afegitó, com la façana. Vostè què en pensa d'aquesta forma del campanar? És just, Josep Pla?
Jo discrepo d'aquesta opinió, perquè si bé aparentment no té l'esveltesa de la del seu company, o sigui, la de Sant Fèlix, cal pensar que malgrat la gran alçària que posseix, potser queda empetitit per la gran portalada i la immensa escalinata que crida l'atenció de tothom. A més, val a dir que aquest campanar, que s'inicià el 1580,
i s'acabà el segle següent, havia de ser acompanyat d'un altre simètric i quelcom menor que emmarcarien la façana. No obstant això, els gironins, consti que estem orgullosos de la seva silueta que es retalla en el cel i que junt amb el de Sant Feliu ofereixen una estampa molt harmoniosa i característica de la nostra ciutat.
Quan els veus de lluny dius, ja hem arribat a Girona.
Sí, sí, eh? I ara encara veiem una altra cosa.
Què veiem?
El pirulí.
Efectivament.
El cèlebre pirulí que de lluny ja sobresurt enmig dels dos campanars.
És un campanar del segle XXI,
sí,
podríem dir.
Sí, quasi bé. Ara, quan a la façana, que també sembla que la desacredita en Josep Pla, és d'un barroc moderat dintre de la seva estructura renaixentista. Però hem de pensar que en la nostra catedral s'agermanen els tres estils més representatius que es van anar succeint en el transcurs de gairebé 8 segles, aviat és dit, I en definitiva, són testimoni del quefer cultural i artístic de cada època. Ens hem de congratular d'això i voldria afegir que el doctor Pere de Palol ha dit de la façana de la catedral de Girona que és una de les obres més belles del barroc català.
Certament. Jo la recordo, Maruja, i vostè també la recordarà, aquesta façana il·luminada la nit del Divendres Sant, amb tots els manaies pujant les escales.
Això és...
És un espectacle extraordinari.
Això és fantàstic, això és fantàstic. Aquesta nit potser és la més sumptuosa, diguem-ne així, de la catedral de Girona.
Es veu amb tota la seva esplendidesa,
sí,
barroca.
Sí, sí, sí.
Tornem a pujar ja un moment al campanar. Vostè hi ha pujat alguna vegada al campanar de la catedral, Maruja?
Doncs sí. Jo vaig pujar de molt... Bueno, de joveneta. I és ben veritat que des d'aquest campanar la vista que es veu és de meravella. Els quatre rius, com m'ha dit abans, són impressionants, aquella cinta dels quatre rius, les muntanyes de fons, tota la ciutat als nostres peus. Bé, és meravellós. Recordo, per cert, una anècdota força graciosa de quan hi vaig pujar. Era un dia que bufava una tramuntana de fort, i jo duia boina, En aquells temps, doncs, el jovent també ens agradava dur boina, I embadalida amb la panoràmica meravellosa que s'estenia als nostres peus, doncs no em vaig adonar de la grossa ventada que arrencà la boina del meu cap i Déu sap on va anar a raure. Ja, allò cert és que mai més la vaig trobar.
A quin dels quatre rius devia anar a parar la boina? O potser algun terrat.
Segurament, sí, segurament.
Certament. Maruja, hem parlat breument abans, a micro tancat, d'un altre campanar que hi ha a la catedral i que no es veu aquest si no entres a dins del claustre, que és el campanar precisament de Carlemany. El campanar de Carlemany. Ens podria explicar quina és la història d'aquest campanar? Com és que es va conservar aquest campanar? I per què en diuen el campanar de Carlemany, en qualsevol cas?
Bé, la figura de Carlemany ha estat mitificada força i ha tingut molta preponderància en la rondallística. En el setge imposat per les tropes de l'emperador a la ciutat, per tal de deslliurar-la del poder musulmà, diuen que va aparèixer una creu de foc en el cel per damunt del palau del capitost àrab. Davant del prodigi, Carlemany deduí que es tractava d'una manifestació divina i disposà d'immediat l'assalt a la ciutat, que fou alliberada del jou serrei. Però estem parlant de la llegenda, ja que històricament mai no ha estat comprovat que l'emperador trepitgés terres gironines.
Ni això?
No. Les seves tropes potser sí, però ell no. Ara bé, l'admiració i devoció del poble de Girona per Carlemany arriba a tal extrem que li reteren culte com a sant durant molts anys. Fins i tot l'any 1345, el bisbe Arnau de Mont-rodon instaurà oficialment el culte a Carlemany i feu col·locar una imatge del rei a la capella dels Sant Màrtirs. L'any 1483, el papa Sixte IV prohibí el seu culte per mitjà d'un breu. Tenim també la cadira de Carlemany, o la cadira dita de Carlemany.
Aquesta és dins de la catedral.
Sí, és una cadira episcopal que està darrere del retaule de l'altar major. I s'ha vingut a denominar-la cadira de Carlemany per suposar que seria emprada per l'emperador, en el seu suposat, la seva suposada estada a Girona, generalment s'hi seia en aquella cadira. Ara bé, en realitat es tracta d'una cadira episcopal romànica molt notable, això sí, però destinada a l'isbe. El campanar, diu que descrigui el campanar. També s'ha vingut a anomenar-lo campanar de Carlemany, però és atribuït erròniament a aquest emperador, ja que es començà a construir a mitjan del segle XI, però no fou acabat fins ben entrada la centúria dotzena, tot i que sembla que el 1052 ja hi havia algunes campanes instal·lades. S'endevina que la seva construcció fou interrompuda fins a la meitat del tercer cos pel canvi d'estructura que s'observa a partir d'aquí. I sembla que aquí hi havia una coberta provisional. És una de les restes que avui ens queden de la primitiva catedral romànica, una de les millors restes.
I en aquest campanar no hi ha campanes actualment?
No, actualment no hi ha campanes. I s'hi pot pujar, però ara no és permès. Sembla que l'accés és difícil.
Jo a vegades he pensat, no serà que el van salvar perquè pogués servir com de contrafort de la nau, que és tan, tan ample, ja en parlarem, perquè sí, també vol dir un signe respectuós, sí, no? Llavors,
no crec, ningú no...
No ha, o sigui, una explicació satisfactòria.
No ha donat una explicació de que hagués servit de contrafort, com si diguéssim, de la nau de la catedral.
O sigui que val la pena entrar al claustre, contemplar el claustre, sí, i veure aquest campanar romànic en el claustre. Parlem-ne una miqueta d'aquest claustre romànic de la catedral, Maruja Arnau.
Aquest sí que és el millor element que es conserva de la catedral romànica. Junt amb el de Sant Cugat del Vallès, Sant Benet de Bages i l'Estany, són els més significatius i suggestius de l'època que hi ha a Catalunya. Des del punt de vista de la construcció, aquest claustre presenta hàbils solucions arquitectòniques, juntament amb extraordinàries escultures i capitells de tipus corinti que plega i que constitueixen la part més interessant del monument. Els claustres són construïts, això sí, que quedi clar, amb pedra de Girona, a l'igual que el de Sant Cugat del Vallès.
Els nostres oients, abans hem parlat de pedra numolítica de Girona, que crec que hi ha uns fòssils. Quan parlem de pedra de Girona, com és aquesta pedra? Com ho definiríeu? És una pedra...
La pedra de Girona, fins i tot, és una pedra. Potser, aparentment, no té gaire consistència, però, aparentment, dic, en canvi, és una pedra que... dura, d'una duració tremenda. Fins i tot moltes sepultures del cementiri de Girona, les que són fetes d'aquesta pedra, es conserven per anys i anys meravellosament.
I aleshores dèiem, en el claustre és fet amb aquesta pedra
amb aquesta pedra, i el de Sant Cugat del Vallès també.
Sí. Hi ha molta riquesa iconogràfica en els capitells del claustre.
Sí, mare de Déu, molta. No, no, no acabaríem mai més, eh? O sigui que... Tenen els capitells, tenen una decoració floral i de figures meravellosa, eh? O sigui que allà t'hi pots passar tot un dia contemplant i gairebé, diguem, recorrent la Bíblia, passatges de la Bíblia.
És tot un recorregut didàctic.
Sí, 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 sí.
I ara em ve la memòria, Maruja, d'un detall que segur que recordareu, que vist des del claustre crec que hi ha una gàrgola que em penso que en diuen la bruixa.
La bruixa, sí.
Podeu explicar una mica això de què va?
Bé, diuen, la llegenda, aquesta és coneguda, aquesta llegenda és coneguda de tota la gent de Girona gairebé, que hi havia una bruixa, una mala dona, que certa vegada en passar per sota de casa seva la professor del Corpus, doncs començar a tirar pedres. I llavors Déu li va dir: pedra tiraràs, en pedra et convertiràs. I ja per sempre més ha quedat convertida en pedra. Sí, és veritat que destaca, i molta gent va a fer un vol per allà darrere els absis de la catedral per mirar, veure, endevinar on és la gàrgola aquesta de la bruixa.
De la bruixa petrificada. Sí. Gràcies, Maruja Arnau. Fem ara una breu pausa.
La veu del campanar.
Continueu, estimats amics, a la sintonia de la veu del campanar, avui dedicat al campanar de la catedral de Girona. La catedral de Girona és dedicada a Santa Maria. Als voltants del 1310 s'inicia la construcció de l'actual temple gòtic. La primera fase correspon a la part de l'absis. Tot i que el projecte original tenia previst de fer tres naus, i així es va fer, fins a acabar les nou capelles d'ambulatori i presbiteri, el cert és que l'any 1369 Pere Sacoma decideix que la catedral tingui una sola nau. Entre els 1386 i 1415 es va discutir llargament si era prudent de continuar amb el nou projecte. Després de reunions en les quals intervingueren mestres d'obra catalans i de tota Europa, finalment l'arquitecte, en Guillem Bofill, va defensar la continuïtat i van tirar endavant l'atrevida execució. L'any 1604 es va posar la darrera pedra. Havien transcorregut tres segles des de l'inici de l'obra. Aquesta agosarada nau, de 22,98 metres, és la més ampla de totes les construccions medievals. L'alçada és de 35,20 metres i la llargada de 62. Entre els anys 1730 i 1733 s'inicia la construcció de la façana barroca i no és fins a principis del segle actual que queda enllestida. La gran escalinata situada al davant és del 1690. A l'interior del temple cal destacar el retaule de l'altar major del segle XIV, obra mestra de Bartomeu, Ramon Andreu i Pere Bernec. Darrere l'altar trobem la cadira de Carlemany, una càtedra de marbre romànica del segle XI. Tot passejant per l'interior de la catedral de Girona, trobem algunes tombes d'interès remarcable, com ara la del cardenal Berenguer d'Anglesola, obra de Pere Oller, del segle XV, o bé la de Ramon Berenguer II i la comtessa Ermessenda, obra del segle XIV de Guillem Morell. Cal esmentar-ne d'altres magnífiques, com ara la de Bernat Pau, del segle XV, i la dels Sants Màrtirs. El tresor de la catedral, instal·lat en un edifici adjacent al claustre, guarda una sèrie de peces d'un valor artístic, històric i material incalculable. El tapís de la creació del segle XII, cèlebre a tot el món. Una preciosa arqueta àrab del segle X que pertanyia a Issam II. La Bíblia de l'emperador Carles V, un Beatus miniat amb tema de l'Apocalipsi, realment deliciós. Una custòdia de l'orfebre Francesc Artau del segle XV. O la Verge romànica del segle XII que presidia la Catedral Vella. Continuem conversant amb Maruja Arnau. Maruja, per què va quedar inacabada la Porta dels Apòstols?
Doncs sembla ser que la Porta dels Apòstols va quedar sense acabar a causa de la lentitud de les obres. Tan sols s'havien construït les arqueries gòtiques que sostenen les mènsules amb les estàtues dels 12 apòstols, que eren obra de l'escultor Antoni Claperós, el qual les modelà entre el 1458 i el 1460. Aquestes imatges, excepte dues que són desades, van desaparèixer en la guerra del 36. La porta fou projectada per Guillem Morell, però sols es va realitzar la part inferior, formada per 6 compartiments a cada costat.
Ara recordo una fotografia on es veu aquesta porta inacabada amb una mena de templeta a sobre, una cosa molt provisional.
Devia ser alguna fotografia d'en Fernoli, potser,
sí, sí, efectivament,
que són estupends per a la història gràfica de la ciutat, eh? Sí. Doncs hi havia, o sigui, a la part central, sobre la porta, havia d'anar un grup escultòric, però d'aquest grup no se'n té notícia. Se sap que havia d'anar un grup escultòric, però no se sap com havia de ser. I per evitar, com que va quedar així inacabada, per evitar la destrucció d'allò que allà que ja s'havia realitzat, la porta fou coberta per un porxo d'arc rebaixat de mampostaria, que oferia, com és de suposar, una silueta de molt mal gust. Les obres de la Porta dels Apòstols foren prosseguides quan regia la diòcesi el bisbe Cartanyà. Però es va fer sense seguir la pauta del projecte original, sinó que s'emprà l'estil ogival, potser massa recarregat en contrast amb l'interior del temple, que és molt més auster i simple i d'elegància exquisida. Les obres van ser definitivament acabades el 1975, sent inaugurades pel bisbe actual Jaume Camprodon. Les fornícules dels 12 apòstols, però, romanen buides.
Esperant que algun escultor...
Sí, ignorem per quina causa, però no... amb això sí que ningú se n'ha preocupat de que... I fa lleig. Jo trobo que això sí que fa lleig.
Si més no, aquestes dues escultures que dieu que es conserven, que es poguessin tornar a reposar...
Sí, però esclar, també es veuria totes les altres 10, no ho sé, semblaria que...
Jo estic segur, Maruja, que els gironins que sou tan artistes i que teniu tanta cura del patrimoni, ho podreu completar.
Potser sí.
Maruja, si li sembla, entrem per aquesta porta dels apòstols, a dintre de la catedral, i ens trobem realment amb una nau d'una amplada extraordinària. Diuen, jo he sentit explicar al meu avi, que el mestre d'obres que va acabar la catedral en retirar les bastides va dir «Fugim, que ara caurà tot», i que encara no ha caigut. Això és una llegenda?
Sí, no té cap fonament històric, eh? Perquè, en fi, en Guillem Bofill va sortir amb la seva gràcies a la seva tossudesa, eh? Perquè hi va haver molta polèmica amb l'assumpte, eh? Però gràcies a aquesta tossudesa podem ben dir que Girona compta amb una nau admirable, l'amplitud de la qual només és superada tan sols amb 3 metres per la Basílica de Sant Pere del Vaticà. O sigui que això...
Això ajuda a imaginar, realment.
Sí. També en aquest cas, és això, tenim la llegenda. Diuen que l'arriscat arquitecte, en veure la seva obra acabada, li assaltà el temor de que tot es desplomés, eh? I va fugir. Però altres encara apunten que el com pitjor i diuen que es va suïcidar per no veure el desastre que suposaria el desplomament de la
volta tan ampla. Sí. Realment, doncs, aquesta volta que diuen doncs, que és la més ampla d'Europa.
Sí, sí, sí. I fora tant, de la de Sant Pere del Vaticà, doncs la més ampla.
La més... Sí. També. I vol dir del món, perquè fora
d'Europa... Hi ha molts historiadors que en relatar aquest assumpte doncs la qualifiquen la més ampla del món.
Del món. Bé, les peces d'art més significatives de la catedral les hem esmentades, però sí que ens agradaria que Maruja Arnau, que coneix tan bé la seu, ens pogués comentar una mica aquestes peces del patrimoni.
Ja n'ha dit moltes, eh? És clar. Estem molt satisfets els gironins de que tenim moltes peces artístiques de notable valor, però potser per no extendre'ns massa esmentarem les més representatives que es poden admirar. I en primer lloc direm el tapís de la creació, eh? Aquesta potser és la joia més valuosa del tresor catedralici. Correspon al segle XI i a mida 4,15 metres d'ample per 3,65 d'amplada, que ja és dir, eh? És un brodat molt delicat que se suposa fou realitzat a Girona mateix.
I que encara em sembla que és una part, perquè per la part de baix es veu com si hagués estat tallada. Alguns diuen que potser hagués hagut de ser el doble del que és l'actual.
Bé, ara anem més a saber si és que amb el pas del temps
es va deteriorar
i llavors doncs, en comptes de restaurar es va tallar.
Es va tallar, aquelles restauracions dràstiques de les nostres àvies.
Això. En fi, aquest tapís, a la part central, destaca, sobretot, el gran cercle dividit per 8 franges convergents, que amb representacions de l'Esperit Sant en forma de colom. Àngels de la llum i de les tenebres, estrelles, les aus, peixos i altres animals i de la creació, i finalment, Adam i Eva. En el centre d'aquest cercle... n'hi ha un altre de menor i concèntric. La figura del Pantocràtor en actitud de beneir amb la mà dreta i en l'esquerra un llibre obert amb una inscripció al·lusiva. En els angles, els quatre vents, alegories, etc. En definitiva, una obra d'art meravellosa que no acabaríem mai més de definir-la.
I ara molt ben instal·lada perquè crec que
sí,
està en una sala...
Sí. En la sala que està, i a més està amb uns llistons de fusta, no, que queda molt ben col·locada.
Quines altres peces trobaríem, Maruja?
Sí, una altra peça digna de menció és el Beatus, o llibre de l'Apocalipsis, escrit pel Beat de Liébana. És la còpia més perfecta de la qual fins i tot s'ha servit una editorial suïssa per a imprimir un nombre determinat per a bibliòfils, biblioteques i universitats.
Després... Que el conservin, anava a dir. Ara que el tema del Beatus, diguem el de la Seu d'Urgell, que hi va haver tot aquell robatori, gràcies a Déu, superat, però realment requereix unes mesures de seguretat importants.
Sembla que les nostres sales estan ben resguardades, però esclar, mai es pot dir,
Tot. Sí. Quines altres peces trobem per museu?
Hi ha la custòdia del corpus, que és del segle XV, i diuen els joiers que aquesta custòdia és l'obra més gran que l'art d'orfebreria va produir a l'edat mitjana. O sigui que...
Girona,
podem estar satisfets,
Certament, sou pioners en moltes coses. Si li sembla, Maruja, ara entrem més ja dintre de la catedral i trobem, ja n'hem citat alguns sepulcres importants sepulcres. I alguns amb algunes contalles molt interessants. Podeu explicar alguna cosa d'aquests sepulcres?
A part del que tenim, perquè aquest no hi és en la nau central, sinó que estan a la capella que en diguem del llit de la Mare de Déu, que hi ha el del bisbe Boil, que és un sepulcre artístic meravellós. Però vaja, el més característic és el que ja n'ha parlat abans, el d'en Cap d'Estopes, de Ramon Berenguer. És sabut que el comte fou assassinat a instàncies del seu germà Berenguer Ramon. Anant de cacera pels boscos d'Hostalric, també amb terres nostres. No pas de Barcelona.
No.
Un cop trobat el seu cadàver, es formà la comitiva fúnebre fins a la catedral de Girona, on havia de ser enterrat, perquè, clar, era també comte de Girona.
Comte de Girona, efectivament.
Capítol i Claracia sortiren a rebre'l a l'atri del temple i diuen que quan el xantre es disposa a entonar l'absolta aquella que diu Subvenite Sancti Dei, li sortiren aquestes altres paraules. Ubi est abel frater tus, ad dominum ad cainum, amb les quals quedava evidenciat.
Les traduïm, potser, que és el clar de on és el teu germà, no? És les paraules que el llibre del Gènesi recull que Déu diu a Caïm després de l'assassinat. Sí. Realment molt... Sí, li va sortir del cor, segurament.
O sigui que sí.
O va trair el subconscient.
Eren molt evidents.
Sí.
Però encara hi ha més, Amb aquest succés tingué un gran protagonisme el falcó del comte. Aquest animal havia seguit la comitiva tot darrere de les despulles del seu amo. I en arribar a la catedral va caure mort, rebentat. Tan punt va arribar al seguici a la catedral, el falcó va caure al costat de la tomba del seu...
Del Cap d'Estopes.
Del Cap d'Estopes, del seu amo. Llavors els gironins van voler perpetuar la memòria del fidel animal i van col·locar l'efígie d'un falcó tallat en fusta al sostre de la Galilea. En ser destruït el temple romànic i el frontispici per abastir la nova catedral gòtica, la sepultura de Ramon Berenguer va ser traslladada des de la Galilea a l'interior del temple.
La Galilea seria aquest atri, aquesta...
Sí, davant, al començament de les escalinates, i comencem per dalt,
Exacte.
Sí. I el varen col·locar al damunt de la porta de l'antiga sacristia, actual capella de Sant Pere. El falcó, esclar, no es va voler que desaparegués, i va ser reconstruït en pedra i col·locat a la porta del vestíbul que precedeix a la sala capitular i claustres. Ara bé, queda molt alt, i has de prestar-hi molta atenció per veure'l. Hi han fet amb pintura vermella tres puntets per per poder assenyalar que el falconet aquell és allà darrere.
Sí,
allà
que continua volant, continua. El falcó d'en Cap d'Estopes.
Sí.
Molt bé. Maruja, estant passejant per l'interior de la catedral, ens trobem amb la baluerna de l'orgue. Tinc entès que l'emplaçament de l'orgue ha suscitat una forta polèmica. Vostè què en pensa d'aquest emplaçament, del fet que l'orgue sigui aquí al mig?
Bé, jo penso a on seria el lloc idoni per col·locar-lo.
Esclar.
I aquí... A més de que estem tan acostumats ja a veure'l, i a nosaltres ja no ens impressiona, la baluerna aquesta, doncs l'acústica és fantàstica.
Això és molt important.
I també la visualitat de les... de l'altar major, doncs que queda fantàsticament per seguir les cerimònies.
Sí, que per vostè ja està bé on està.
Jo per mi sí.
Doncs ja no el toquem, no el toquem.
Oh, llavors què, haurien de vestir un cor?
Esclar, és que no en té de cor pròpiament
la
catedral.
No en té,
Esclar. Quines són, Maruja Arnau, les celebracions a la catedral que solen aplegar més fidels?
Jo diria que... En fi, hauries de veure la gran... munió de gent que es reuneixen al seu entorn per la festivitat de Corpus, ara, actualment, que la cerimònia es celebra sense el boat de l'antiga processó, que era també multitudinària, recorrent als carrers. Però ara, és clar, tothom es concentra en els voltants de la catedral i al seu interior. Després, la tradicional missa del Gall també plega una quantitat de gent enorme. I ja no cal dir, n'hem parlat abans, o
el divendres,
el divendres sant, però això ja és en tot l'exterior, o sigui, al llarg de l'escalinata, que tot aquell cordó que formen els manalles és fantàstic. I
Perdó, pels nostres oients, Maruja, què són els manalles? Que molta gent potser no ho conegui prou bé.
En diuen altres, en diuen soldats romans.
D'acord. I aquests soldats
però soldats,
porten...
soldats romans bons,
Bons,
no són pas els que van a apalissar Jesucrist.
No és que tornin a envair Girona. Però sí. Els manalles solen portar capes de color, oi? O de colors...
Sí, els colors, o sigui, són... molt atraients, perquè a més tenen les armadures, les mantenen amb un netes i brillants, refulgents, a més no poguer, i és molt bonic, i aquelles faldilletes que van portant entre vermelles i daurades i molt maco.
És molt vistós.
Queda molt maco.
És molt
però
vistós.
El bonic d'això és quan se situen a l'escalinata, i llavors el redoblar dels tambors va pujant a pes de braços el Sant Crist. Un cop a dalt, tots els fidels entonen el Crec en un Déu. Això
és impressionant.
És impressionant, fa posar pell de gallina.
I aleshores crec que surt el senyor bisbe també.
Sí, i llavors diu unes paraules i tal.
Fa una locució. Sí, realment podem parlar d'un nucli comunitari, com una parròquia de la catedral, o més aviat és la parròquia de tot Girona i tot Girona i Acut?
Tot Girona i Acut, sí.
Els gironins, en general, tot i que ho dit a la Seu, vostè creu que coneixen bé la història de la Seu?
No pas tots. O sigui, s'han limitat a anar-hi, estan molt contents de la catedral. Tothom s'hi fixa en la nostra catedral, perquè, és clar, turista o gent de fora que ve a Girona... encara que sigui per pocs dies, el primer que fa és preguntar per la catedral. I no estan cofois. Però, vaja, de la seva història, jo diria, o sigui, no estic segura que la
coneguin prou,
que tothom la conegui a fons. Ara, potser sí, es porten molt als alumnes de les escoles, i això, i crec que ara...
Es fan esforços didàctics perquè sigui més coneguda.
S'habituaran a conèixer-ho.
Ben a prop de la catedral tenim el call jueu. Abans en parlàvem també quan érem dalt del campanar. Com definiria, Maruja Arnau, la convivència entre jueus i cristians a la Girona medieval?
Bé, els jueus, no hi ha dubte que marcaren una fita transcendent en la història de Girona. La comunitat jueva va formar part per espai de 6 segles de la població resident a la ciutat i d'antuvi va viure barrejada amb els iberoromans. Ja.
Barreja.
No tingueren cap problema de convivència amb els nadius.
Cap problema, això convé remarcar-ho.
Cap problema. Però documentalment no venen referenciats fins al 23 de març del 982. En aquesta data consta que el bisbe Miró, com a comte de Besalú, presidia un judici en el qual reconeixia al monestir de Ripoll la possessió, entre d'altres, de l'alou de Juïgues, on abans els jueus havien habitat.
Això em fa pensar que hi ha una població que es diu Vila Juïga. Estem amb la mateixa arrel, també.
Bueno, sí, és que a Vila Juïga, per exemple, segons tinc entès, hi va haver una vegada, fa uns quants anys, va arribar un jueu amb una clau dient que aquella clau corresponia a la casa que els seus avantpassats havien habitat a Vilajuïga.
I ell venia a recuperar-la, a recuperar la possessió.
Això ja no ho sé, això ja no ho sé. Però l'home venia molt satisfet dient que aquella clau corresponia a l'antiga casa que havien habitat els seus pares.
Dèiem això sí, a partir d'aquest nom,
sí,
de Juïgues.
Sí. Llavors, el comte d'Ela, després els va traslladar a la seva ciutat de Girona. Uh-huh. I la comunitat jueva establerta a Girona començà a residir a l'entorn de la catedral. I va anar assolint ple apogeu. Ocupaven unes cases del domini directe del bisbat mitjançant l'aportació d'un cens en favor de la seu.
O sigui que el propietari era...
Era la seu.
La seu.
Sí. Ara bé, l'expansió econòmica dels jueus va anar en augment. Però amb això començaren les desavinences entre l'Església i aquesta comunitat, ja que els jueus refusaven de pagar els tributs i delmes pels drets dominicals o feudals i l'Església no es resignava a perdre'ls. I aquí van començar les picabralles. Arribada la primera meitat del segle XIV, en alguns sectors de la societat imperava ja un clima desfavorable envers els jueus. Aquest ambient d'antisemitisme anà prenent cos a tot el llarg del segle. El que fins a llavors havia estat una bassa d'oli, ara ja...
Es va anar convertint en una bassa d'oli bullent.
Això mateix. Sí. I fins i tot hi va haver una intentona de salt al call que determinà el rei Alfons IV el Benigne a prendre mesures en favor dels seus habitants. I el 15 de maig de 1331 va ordenar el seu conseller i batlle general de Catalunya, Ferrer de Lillet, i també el jurispèrit de Besalú, Raimon de Prat, perquè fessin el corresponent atestat de tots els fets turbulents comesos a Girona contra el seu call durant la Setmana Santa, perquè això havia estat durant l'espai de la Setmana Santa.
I quan anaven a matar jueus, potser.
Sí, això mateix. Perquè castiguessin els insurgents, que eren laics i clergues, no pas solament
laics. Sí, sí.
Els quals, en ser amonestats, no s'acontentaren amb les maleses que havien ja comès, sinó que atemptaren contra el batlle i els jueus amb pedres i espases i calaren foc a les portes d'entrada al call. Ja. O sigui que eren rabiosos, sí. A finals del segle XIV, l'aljama gironina tornà a ressorgir, després d'una època de decadència. Però ja el 31 de març de 1492, la comunitat jueva, que per espai de tants segles havia format part de la ciutat, arribà al seu cas. El decret d'expulsió promulgat pels Reis Catòlics posava fi al llarg període de veïnatge hebreu a Girona. Ara bé, cal ressaltar que molts dels jueus nasqueren a la nostra ciutat i es distingiren per la seva cultura i saber. Tenim mestres de rabins, metges, talmudistes, juristes, en definitiva, homes notables, que honoraren la ciutat. I entre ells no podem silenciar el nom del cèlebre Bonestruc de Porta, en Bar Nachman, anomenat també pare de la ciència, i molts d'altres que ara no em venen a la memòria.
Gironins jueus universals. Moltes, moltes gràcies, Maruja Arnau, per ser aquesta nit amb nosaltres a la veu del campanar. Nosaltres també, amics, ens acomiadem de tots vosaltres, els que hi hem fet possible aquest programa. El Ramon Chilt a la documentació, la Maria José Badia a la producció, el David Morral al control tècnic i el que us ha parlat, en Jaume Aymar. Us diem bona nit i fins la setmana vinent, si a Déu plau.